Que no falti de res, el programa d'esports i cuina a Catalunya Ràdio.
Que no falti de res, amb Carles Fiter i Jordi Jaques.
Els títols, Jordi, si es guanyen, s'han de celebrar.
Oh, i tant, oh, i tant.
I això és així. Per tant, avui hem de parlar de celebracions i de títols. I clar, com? Aixecant la copa per brindar. Un fet que tradicionalment l'associem al cava. Però, d'acord, avui parlarem de cava. Però de moltes més coses que un brindis. Perquè el cava és un producte molt nostre i que en desconeixem moltes coses. Per exemple, és que no només l'hem d'associar a les celebracions o per després d'un àpat. Tenim caves per a tots els gustos, que mariden amb qualsevol menjar i sobretot que no tenen res a envejar el xampany que fan aquí una mica més amunt. Per això avui volem parlar amb un crac del món del cava, que és el Lluís Prats, director de vendes de Caves Gramona. Lluís, què tal, com estem?
Què tal, gràcies per allò de crac.
No, home, escolta, és veritat. Primer de tot, obligat, ara ens ho demostraràs, perquè venim de guanyar un doblet. Escolta, estem amb un doblet.
Que no és poc.
I, per tant, quin és aquell cava per les grans ocasions? Un cava que hi ha molta gent que encara ho fa, que sempre té una ampolla de cava a la nevera, per si de cas arriba una ocasió poder-ho celebrar. Quin seria? Quin tipus de cava ha de ser aquest?
Mira, jo sempre recomano un tipus de cava que no sigui un cava molt jovenet, perquè el cava jovenet sí que és cert que esdevé més per aquest tipus de celebracions, però com jo crec que el cava té molt més recorregut que no pas el d'una celebració, crec que un cava amb una mica de criança, que siguin 3-4 anyets de criança, que n'hi ha bastants al mercat, et donen molt més joc, perquè et serveix per celebrar, et serveix per compartir, però a la vegada et serveix per fer un bon àpat. I, per tant, pots continuar la celebració amb un bon àpat sempre amb el mateix cava.
Clar, perquè això del cava, deia que tradicionalment s'ha associat, va, celebrem cava, pels postres va, treu el cava, no? El missatge que és veritat és que, escolta, el cava no només serveix per això, pots menjar perfectament amb cava, no?
Clar, clar, de fet, mira, saps què passa? Que amb el món del vi tenim alguna més de coneixement, o creiem que tenim alguna més de coneixement. Amb el món del cava hi ha molt de desconeixement. I s'ha encasillat molt, com tu deies, doncs, en aquest àmbit de celebració, de brindar, de postres, de prendre una copa de benvinguda. Però, com bé sap el Jordi, i tu mateix, el cava, home, quan és un cava amb una mica de criança, passa a ser un producte gastronòmic, exactament igual que amb un vi. Un vi jovenet, doncs, té unes funcions, i un vi amb una certa criança, amb un cert cos, en té unes altres. Amb el cava passa exactament el mateix. No deixa de ser un vi blanc, amb uns quants anys de criança, que et permetrà, doncs, que sigui un producte gastronòmic que el podràs fer servir des del primer plat fins al postre. Això depèn una mica del tipus de cava, evidentment.
De fet, hi ha una cosa que ja n'has fet referència a tu, i no hi ha cap mala hora en el dia per fer una copa de cava. Fixeu-vos bé que amb el cava pots esmorzar, amb el cava de mig matí és fantàstic, ara una copeta de cava ens iria fantàstic, com a vermut estaria bé, va durant l'àpat, a la tarda, i fins i tot a la nit per sortir de copes, no? Ja es pot sortir perfectament en copes de cava. Però bueno, com que ens estem centrant en celebracions, sí. I les celebracions, també ho deies abans, també es podem celebrar i menjar, fem un bon maridatge de menjar i beure per celebrar. Aquells productes que associem a la celebració d'alguna manera, i com maridar-los?
A veure, els productes de celebració també poden ser al començament amb salats, perquè tu pots fer tot un pica-pica amb productes salats, amb formatges, amb embotits, amb el típic pernil, que millor que un bon pernil amb un bon cava. A més, si és un cava amb llarga criança, que tindrà una bona estructura, aguantarà molt més la textura i la complexitat que et dona un bon pernil de reserva, i per tant tens una celebració perfecta. Però després pots continuar també cap al final amb uns batifurs, amb uns postres, amb algú dolç, que si és un cava brut sempre et donarà més joc que si no pas és un nature, que és molt sec. El nature sempre et donarà, amb llarga criança, un molt bon àpat i una molt bona relació gastronòmica, però amb els postres sempre és millor aconsellar el prendre amb un brut d'alta qualitat, evidentment, perquè tenim associat a vegades que el brut és un producte menor, quan no és ben bé així, no?
Sí. Amb unes ostretes, no?
Correcte, amb unes ostretes amb unes gambes...
Et dic amb unes ostretes perquè per mi és un producte per celebrar, les ostres, allò que et pots menjar dret, que associem als dies festius, però és que em va passar una cosa, sóc molt amant d'una ostreria que hi ha a Bilbao, i sempre que vas en aquesta ostreria i et fan la degustació absolutament de totes les ostres, el cava que et recomanen ells, de fet, el maridatge que et recomanen, no el cava, o sigui, directament el maridatge que et recomanen és el Gramona Brut Imperial. És el que et recomanen per no només per acompanyar una ostra, sinó com fas la degustació absolutament de totes les ostres.
Correcte, mira, és que ara que tu ho dius, l'Imperial és justament un d'aquests caves que jo et definia al començament. És un cava amb una llarga criança, aproximadament 4 o 5 anys de criança, que déu-n'hi-do, i que això li dona una capacitat de maridatge espectacular. I és aquell cava típic que a la gent que no li agrada molt el cava, quan el prova diu, home, aquest sí que m'agrada, i a la gent que li agrada molt el cava i és un amant del cava, li entusiasma. Vull dir que té molt de recorregut. I bàsicament és per aquesta complexitat que li dona una mica aquesta llarga criança. Amb un cava jovenet, aleshores hem de buscar altres perfils de consum. Però amb un cava com l'Imperial, realment el pot fer servir per la celebració, per continuar l'àpat, per després seguir celebrant. Vull dir que el recorregut seria molt llarg.
Deixa'm que porti el tema al punt didàctic, perquè vosaltres aquí n'esteu parlant amb un coneixement molt bèstia, i jo, que sempre sóc el que vull aprendre, i suposo que molts oients també, perquè has parlat de brut, de natur, de semisec, de criança, reserva... Anem a veure, per un cantó, els caves es diferencien amb això, no? Amb brut, secs... Sí. Aquesta divisió quina és?
Aquesta seria la separació que hi ha entre un cava que té algo de dosatge, algo de licor d'expedició, i el que no ho té. Vull dir, quan tu caves la segona fermentació amb un cava, està com a mínim, només per legislació de DEO cava, no mesos en criança. Normalment no surten caves per sota de 10-12 mesos aproximadament al carrer. Quan un cop tu has acabat aquest període de criança, et decideixes si afegeixes una mica de dosatge de licor d'espagiu que porta una mica de sucre o no. Si no addiciones res, tindràs un brut nature. Si addiciones licor d'expedició, en funció de la quantitat, tindràs un brut, tindràs un extra brut o tindràs un semisec. Què passa? Que això hauria d'anar relacionat, quan parlem de caves de qualitat, amb la llarga criança. Perquè si són jovenets, normalment aquests dosatges sí que es fan servir per maquillar productes que potser doncs, no són estupendos. No és el cava de meravella del celler, i aleshores li addicionen aquest petit licor d'expedició per maquillar algun petit defecte, insisteixo, quan és un cava jovenet. Quan són caves de llarga criança, és un complement, és gairebé un segell. És com posar algú que identifica el celler i que li dones aquesta empremta de qualitat, d'acord?
Llavors, tenim, tu parles de joves, de reserves, de criança, tot això, perquè hi ha molta gent que ho desconeix, obligatòriament, si ets de la DEO cava, hi ha una etiqueta blanca, verda o negra que obligatòriament han de portar totes les ampolles. És a dir, tu agafes una ampolla de vi i ja veus si posa criança o posa reserva o no sé.
Correcte.
Però en el cava també ho podem palpar. Passa que molta gent ni ho sap que hi ha aquesta etiqueta. Correcte. I que et diu molta informació. Explica'ns-ho això.
Exacte, perquè aquesta etiqueta blanca et dirà que és un cava jovenet, l'etiqueta
verda
ja et dirà que és un reserva en 18 mesos, i l'etiqueta negra et diu que és un gran reserva, un cava de més de 30 mesos.
Vull dir que, com a mesos, mínim... És a dir, perdona, ho dic perquè vol dir que mínim ha estat més de 2 anys, per tant ja...
Correcte, però pensa que tot això, per nosaltres, i per mi en particular, són caves encara jovenets. Vull dir, pensa que quan et deia l'Imperial, nosaltres estem entre 4 i 5 anys de criança, i d'aquí cap amunt, amb altres productes 8 anys, amb altres 10 anys, o fins i tot amb les enoteques que han tret últimament fins a 18 anys de criança, no? És un altre concepte dins del món del cava.
Cada vegada s'estilen més, aquests caves?
Sí.
Cada vegada, és igual que amb els blancs,
És que a mi m'indigna molt, Jordi Lluís, perquè molta gent diu, home, és que ja, cava sí, però el xampany no comparis. No, només depèn. Si m'agafes un bon cava, si m'agafes un cava jovenet de 2 euros, clar que no té res a cava. Ara, si m'agafes un bon cava, gran reserva, amb d'allò, alerta, que llavors que es prepari el xampany.
Això, Això és exactament igual que amb el món del vi. Fa uns anys enrere, home, els vins bons són els de França i ja està, i para de comptar. I la resta del món està en una altra divisió. Avui en dia això ja se sap que no és ben bé així. Tu tens un vi negre, alguns dels millors vins negres del món, els tens a Catalunya. I, per tant, el que no farà és comparar-los amb els Bordeus, amb els Borgonya, sinó que entens que hi ha molta qualitat a Bordeus i a Borgonya i hi ha moltíssima qualitat a les diferents DO catalanes o fins i tot espanyoles. No? Mm. Tu pots elaborar un gran vi tant aquí com a fora. Doncs amb el cava passa una mica el mateix, amb les diferències que hi poden haver, sobretot quan parles en termes de qualitat i de llarga criança. Fer una llarga criança de 8, de 10 anys, de 15 anys, és més o menys el mateix aquí que a Xampanya, que a Califòrnia o que a Nova Zelanda, no?
El fet és que la frase aquella de les comparacions són odioses en aquella on te cobra...
Correcte.
Cobra molt de sentit, perquè, a més, no ho podem comparar perquè no sempre en fem el mateix ús. O sigui,
clar.
I no farem el mateix ús d'un Borgonya o d'un Bordeus o d'un bon cava o d'un bon vi d'aquí. Tot és depèn, no, de la situació en la qual el volem posar i en el context en el qual el vulguem disfrutar.
Per tant, el consumidor, per tant, informació al consumidor, sí, ha de fixar-se si ha de ser un brut, si ha de ser un sec, etc. S'ha de fixar si el vol, en aquests anys de criança que dèiem. I a més, ara... hi ha un nou segell de qualitat de vins escumosos que es diu Corpinat, del qual vosaltres, correcte, a Gramona, en formeu part, que a més, diguéssim que per distingir allò de dir, no, és que a més vull que sigui, crec que si no ho tinc mal entès, tu ara m'ho confirmaràs, que obliga a collir el raïm manualment, que la collita, correcte, sigui ecològica i de varietats autòctones històriques, i que la vinificació s'ha de fer a la propietat i les ampolles han de tenir una criança mínima de 18 mesos, que és el doble del que... de lo normal, diguéssim.
Del que marca la DOCAVA. Sí.
Per tant, explica'ns això.
No, dic, aquí el que hem volgut fer és pujar una mica el llistó. És a dir, pujar el llistó de l'exigència en favor de la qualitat. Això no exclou a ningú, menys en aquells que no vulguin complir amb aquests paràmetres de qualitat, sinó que és incloent. No és que aquí els 6 cellers haguem volgut muntar la nostra lligueta i ja està. Senzillament el que hem volgut fer és generar una marca de garantia que, justament pel consumidor final, tindrà la certesa de que aquelles ampolles que duguin aquesta marca Corpinat dins de la DO Cava, perquè no és una DO diferent, sinó que és un segell de garantia, doncs, home, sabran que hi ha tota una sèrie de paràmetres de qualitat molt exigents que s'estan complint, fins i tot paràmetres de responsabilitat amb el territori, perquè això s'engloba dins del territori del Penedès. I el que volem, a més, és tenir aquesta responsabilitat també envers els pagesos, amb una sèrie de contractes de llarg recorregut, on el preu es paga per sobre de la mitja, vull dir,
aquí és allà on te protegiu un patrimoni,
correcte,
importantíssim.
Exacte.
Això li dona molt de sentit al tema.
Molt bé. Doncs mira, jo crec que avui hem après una miqueta més, que era la idea també, del consumidor, quan veu allà aquelles ampolles de cava, que no tiri una mica la bala, sinó que agafes una mica més de cultura del cava, que és molt important, perquè és un producte del nostre país, un producte que en podem sentir lluir amb orgull, i que no només es consumeix aquí, no? Però jo crec que cada vegada més el cava també, no sé, que Gramona, el cas de concret d'exportació, però que és important també, no?, que hi ha consum de comerç intern i també exterior.
Correcte. Sí, bueno, pensa que Gramona, aproximadament el 70% del que produïm ho venem a Catalunya. Vull dir que estem molt arrelats aquí, en som molt conscients, i per això creiem que és tan important defensar el territori i el paisatge, perquè al final és això que ens envolta i que ens dona sentit, no?
Molt bé. I tant. Escolta, moltíssimes gràcies, Lluís, per aquesta lliçó.
Gràcies.
Per això, quan et deia crac, ho deia amb coneixement de causa, perquè ens has fet una lliçó de cava que t'agraïm moltíssim.
Ets un bon amic, ets un bon amic. Escolta, jo crec que en termes de celebració, que és el que estem fent, en termes de celebració, a part que jo ara em prendré una copeta de cava a la vostra salut, perquè justament avui estic a caves, ho faria de manera que ho fem aquest grup gastronòmic del qual en som partícips tots tres, que són els Casaques, amb un festival, no?
Exacte, un bon festival, esclar que sí, que no falti de res. Gràcies, Lluís, una abraçada molt forta.
Una abraçada, Carles i Jordi, adéu.
Que no falti de res, el programa d'esports i cuina a Catalunya Ràdio.
Molt interessant, Jordi, això dels caves, perquè jo crec que una de les funcions... Jo aprenc molt, eh? Jo a vegades em sento a mi mateix com oient del programa i m'interessa molt. La setmana passada parlant, per exemple, d'olis, amb el Quico Bargalló, que ens explicava i ahir apreníem molt, i avui jo crec que molta gent haurà descobert coses noves del cava.
Oh, i tant. De fet, és el que ho fa interessant, no? Emportar-te'n més enllà de veure qui hi ha darrere d'aquell producte és... Què és aquell producte, eh? Que a vegades podria dir és allò que se'ns fa més difícil. I el moment d'explicar què és aquell producte de la manera més senzilla és el que acabem entenguent realment què et volen expressar, què et volen transmetre, no? Fixa't bé, el dia que parlàvem amb en Quico Bargalló, no?, amb el tema dels olis, més enllà de que t'explicava el més bàsic de l'oli, te deixava molt clar què hi ha darrere i qui hi ha darrere dels olis Bargalló.
I sobretot que quan tu, com a consumidor, vas a un supermercat a triar quin oli has de comprar, doncs ho podies veure. I avui jo crec que m'intenta explicar que quan vagis a un celler o a un restaurant i vulguis triar un cava, ja no pensis només en com és l'ampolla, sinó que saps que pots triar entre diversos tipus de cava, entre la criança, la reserva, etc.
I sabràs, a Gramona, què no fan? Que a vegades pot acabar sent més interessant que el que fan, no? Que el que fan, evidentment, que és excel·lent, però sobretot el que no fan, no? I això és molt interessant.
Molt bé, una miqueta de cava, que va bé obrir-lo, sí, per molts àpats, evidentment, abans deies una ostra, etc., però també per brindar, escolta, i per celebrar títols.
Amb el número 1, amb amanida de formatge. Amb el número 2, verdures amb bolets. Amb el número 3, arròs caldós. Amb el número 4, canelons. Amb el número 5, escudella.
Que no falti de res, amb Carles Piter i Jordi Jaques.